història que s'amaga darrere d'aquesta balada que va ser tot un èxit als 70, us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
Bon dia, són les dues. Madrid, la Comissió Europea que investigarà el cas Pegasus, finalment per part del govern espanyol, només el rebrà un secretari d'Estat.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
A aquesta hora, de fet, arrenca la primera reunió que ha de mantenir aquesta delegació del Parlament Europeu, que busca aclarir el cas d'espionatge als líders independentistes. Són 9 eurodiputats. De seguida ho expliquem. Pablo Casado reconeix que es va llançar a la piscina quan va dir que les escoles catalanes es margin els nens que parlen castellà, que no els deixen anar al lavabo, per exemple. Avui ha reconegut davant del jutge que no havia comprovat que aquestes acusacions fossin certes, però que les tornaria a fer, diu. Estem pendents un dia més dels mercats que desconfien de la compra de crèdit suís per part d'UBS. Les accions dels dos bancs cauen en picat, mentre el Banc Central Europeu ha tornat a sortir a demanar calma. El Mago Pop tindrà el seu propi teatre als Estats Units, concretament a Missouri.
Si realmente vamos a hacer un plan a largo allí, tiene todo el sentido tener una base en un lugar que estás a 6 horas de coche de 150 millones de personas. El lugar más visitado por estadounidenses de todo Estados Unidos. Lo llaman Las Vegas del público familiar, porque sobre todo van familias, y nuestro espectáculo es muy familiar, ¿no?
Antonio Díaz portarà Nada és impossible al Branson Magic Theater a partir de l'abril. Abans, aquest agost, s'instal·larà a Broadway. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Araujo va acabar el clàssic amb molèsties i ha caigut de la convocatòria amb l'Uruguai.
El central blaugrana té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra, segons han confirmat les proves que li han fet aquest matí. És l'única conseqüència negativa del clàssic d'ahir al Camp Nou que va permetre al Barça encarrilar el títol de Lliga. Frank Kessié va fer el gol de la victòria en temps afegit i 12 jornades per acabar el campionat. Els blaugrana tenen 12 punts d'avantatge. D'aquí uns minuts ho ampliarem i en plana poliesportiva destaca que aquest migdia ha començat la Volta a Catalunya. La primera etapa de mitja muntanya té inici i final a Sant Feliu de Guíxols, un recorregut de 164 quilòmetres amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Durant tota la setmana podreu seguir el desenllaç de les etapes a RAC+1 des de 3:15.
Això avui que comença oficialment la primavera i ho fa amb una pujada de la temperatura. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia, sí, avui quan passin 24 minuts de les 10 de la nit començarà oficialment la primavera i ho farà amb aquesta pujada dels termòmetres que notarem sobretot a partir de dimecres, unes temperatures que aniran pujant de manera progressiva i tocaran sostre de cara a divendres amb màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus. I de moment aquesta tarda temperatures també més altes que ahir, sobretot a les comarques interiors i també al Pirineu, i tot plat encara amb alguns núvols baixos cap a les comarques de Girona i a la resta amb sol i amb bandes de núvols prims. I demà serà un dia de cel emblanquinat, sense pluja i amb temperatures sense grans canvis.
Ara són 2:03.
RAC 1 migdia.
I a Madrid, com dèiem, a aquesta hora arrenca la primera reunió de la delegació del Parlament Europeu que investiga el cas Pegasus. Són 9 eurodiputats que volen aclarir qui hi ha al darrere de l'espionatge a alguns líders polítics i evita que es torni a repetir. Tot i les advertències de l'Eurocambra, el govern espanyol finalment hi passarà de puntetes, només enviarà a la trobada un secretari d'Estat. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, la delegació del Parlament Europeu ja és a Madrid per trobar-se amb alguns dels implicats i alguns dels afectats en el cas Pegasus. A hores d'ara, en pocs minuts, els eurodiputats es reuniran amb associacions que defensen els drets civils, per exemple, Amnistia Internacional. En aquest cas, tot i els intents, s'han exclòs entitats com Òmnium Cultural i l'ANC. A partir de les 3 serà el torn de la Comissió del Parlament, que investiga Pegasus. Vindran, per exemple, diputats de tots els partits, menys del PP i Ciutadans. I més tard, cap a les 5 de la tarda, la delegació del Parlament Europeu es reunirà amb el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Pasqual Navarro. Ell serà l'únic contacte que hi haurà entre la delegació europea i el govern espanyol. Finalment, ni Pedro Sánchez ni cap dels seus ministres col·laborarà en aquesta investigació pel cas Pegasus. Les trobades dels 9 eurodiputats continuaran demà amb alguns de les víctimes de Pegasus, entre les quals El president Pere Aragonès també es reunirà amb el defensor del poble i amb la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats.
Justament els partits independentistes insisteixen a denunciar els bastons a les rodes que el govern espanyol ha posat aquesta comissió del Parlament Europeu. La Moncloa, però, hi treu ferro, Arnau.
Sí, Esquerra i Junts insisteixen en les traves del govern espanyol que descriuen perfectament, diuen, com funciona l'Estat. Pels republicans, Marta Vilalta assenyala a la Moncloa i per Junts, Míriam Nogueras lamenta que Esquerra hagi entrat al seu joc, evitant, diuen, que hi hagi més representants independentistes.
Negar-se a crear una comissió d'investigació a les Corts espanyoles, donar plantón a la Comissió d'Investigació del Parlament de Catalunya i ara, doncs, a no només boicotejar-la, sinó ningunejar-la i fins i tot contraprogramar amb la sessió de la moció de censura.
Ens ha sorprès que Esquerra no hagi marcat una miqueta de, o que hagi anat amb el cap a defensar que les víctimes són totes, no només les que tenen un carnet concret.
Fons de la Moncloa, per cert, asseguren que el govern espanyol ha col·laborat sempre en la investigació de Pegasus i admeten que, tot i rebre la invitació, han evitat que Sánchez i els seus ministres compareguin davant d'aquests 9 eurodiputats. Això sí, insisteixen que han donat totes les explicacions necessàries a les comissions pertinents del Congrés.
Aquí el PSC també justifica que per part del govern espanyol només sigui a la trobada el secretari d'Estat d'Afers Europeus. La portaveu, Elia Tortolero, assegura que els ministres estaran al Congrés pendents de la moció de censura.
Doncs a nosaltres ens sembla prou important un secretari d'Estat. Recordem que és la segona persona que hi ha per sota d'un ministre. Per tant, ens sembla prou important que hi hagi el secretari d'Estat, en aquest cas d'Afers Europeus, que es pugui reunir amb aquesta delegació europea.
El PSC sí que serà dins la delegació que envia al Parlament. El diputat Òscar Aparicio es reunirà amb els eurodiputats. A tot això, l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, al Ministeri de l'Interior, nega que punxessin telèfons per espiar els líders independentistes quan governava el PP. Francisco Martínez sí que reconeix en una entrevista a El Independiente que es van fer seguiments a dirigents i fa com si sentís ploure quan li pregunten per José Manuel Villarejo i aquesta anomenada Operació Catalunya. Marc Martínez Amat.
Francisco explica que a partir del 2012 el Ministeri es va activar per aturar el que consideraven una amenaça de primera magnitud contra l'ordre constitucional. Diu que ell va assistir a les reunions amb els directors operatius, però que no hi va coincidir mai amb Villarejo. Assegura que l'excomissari no va difondre mai la cúpula d'interior de l'esborrany fantasma de la UDEF que van pastifar la campanya d'Artur Mas el 2012, ni dels comptes de la família Pujol al BPA. Diu que es van fer seguiments en espais públics, però no en cases particulars ni en seus de partits, i que es va contactar amb informadors de dins de l'independentisme mateix, però no que s'espiés telèfons. I es fa el sorprès quan se li demana pels contactes de Villarejo a Alicia Sánchez Camacho, que li va passar una llista de noms a investigar. Deixa oberta la possibilitat que hi hagués una altra via política d'investigació en paral·lel a la policial.
I Pablo Casado admet davant del jutge que no va contrastar la informació que va dir sobre el català a les escoles. Ho va fer en unes polèmiques declaracions en un míting el desembre del 2021 a Galícia. Ara bé, ha assegurat que ho tornaria a fer. Aquest va ser el moment.
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
La Generalitat s'hi va carallar per injúries, calumnies, incitació a l'odi i avui Casado ha declarat com a investigat en un jutjat de Barcelona, Marc Pollato.
Sí, Pablo Casado ha declarat al jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona. Ho ha fet per videoconferència. Segons fonts presents a la declaració, l'exlíder del PP només ha respost les preguntes del jutge i les del seu advocat. Diu que el seu discurs estava basat en informació que va treure d'alguns mitjans de comunicació i explica que com que la Generalitat no es va carallar contra aquests mitjans, doncs les va donar per vàlides. Inicialment, la Generalitat va presentar la querella contra el llavors president del PP i diputat al Congrés. Va presentar la querella al Tribunal Suprem perquè era forat. Un cop va deixar l'escó, la causa es va arxivar i el govern va tornar a presentar una altra querella, en aquest cas en un jutjat de Barcelona. Casado havia de declarar el 30 de gener, però la citació la van enviar a la seu del PP a Madrid, al carrer Gènova, on Casado ja no hi treballa, i allà van dir que no sabien on localitzar-lo. Finalment, avui sí que ha pogut declarar, un cop ja n'han localitzat.
Tornem a Madrid perquè al Congrés tot és a punt per la moció de censura que impulsa Vox contra Pedro Sánchez. Es debatrà durant 2 dies, demà i dimecres, i acabarà, ja ho sabem, en un no-res, perquè a hores d'ara ja sabem, està del tot clar que no anirà enlloc. També s'ha filtrat bona part del discurs que farà el candidat, l'economista Ramon Tamames. Tot i així, encara hi ha alguns interrogants pendents de resoldre. Des del Palau de la Moncloa, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El govern espanyol no aclareix qui intervindrà per respondre tant Vox com Tamames. Només assegur que prendrà la paraula Pedro Sánchez, que no hi està obligat, no confirma si les ministres també intervindran, com ho poden fer en qualsevol moment. Diu que la peculiaritat de la moció amb el candidat que hi ha fa que no s'hagi d'explicar tot encara. En el que focalitza el govern espanyol és en intentar retratar Feijóo per la seva absència i els seus pactes amb Vox. Isabel Rodríguez.
Tal vez lo que no quiera desvelar son esas capitulaciones matrimoniales y por qué esta vez, en lugar de decir no a Abascal, a Vox y a la extrema derecha, está ligando su futuro político al mismo. Es que lo que va a hacer es ligar su futuro político a la extrema derecha. Esto es realmente revelador, sobre todo de alguien que decía venía de ser una derecha moderada.
El debat arrenca demà a les 9 del matí, debat que encetarà Vox com a grup que proposa la moció, després intervindrà el candidat Tamames i després espera la resposta de Pedro Sánchez, tot sense límit de temps. La votació no serà fins al migdia o primera tarda de demà passat dimecres.
Pedro Sánchez, doncs, que pot afrontar aquest debat de la moció de censura amb tranquil·litat, no ho està tant a França, Emmanuel Macron. Aquesta tarda es voten les dues mocions de censura que s'han presentat contra el seu govern. L'oposició vol tombar l'executiu i evitar que la reforma de les pensions, que allarga l'edat de jubilació fins als 64 anys, entri en vigor. Des de fa 4 dies, el país viu en tensió, amb mobilitzacions al carrer, després que Macron decidís aprovar la reforma, recordareu, sense sotmetre la votació. París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. La sessió a l'Assemblea Nacional comença a les 4 de la tarda. S'han de votar dues mocions, una de l'extrema dreta, de Marine Le Pen, que no prosperarà, i l'altra és més transversal i és l'única que té alguna possibilitat de ser aprovada, tot i que és molt difícil. La clau la tenen de nou els diputats conservadors, els republicans. Si la meitat dels diputats del grup acaba votant a favor d'una de les mocions, es podria aprovar en aquest cas de caure a la reforma de les pensions i la pilota passaria a la taulada del president Macron. Tindria dues opcions: o bé cessar el govern i nomenar-ne un de nou, o bé convocar noves eleccions legislatives. El president de la República viu un moment molt delicat amb la seva popularitat en el punt més baix dels últims 4 anys. Segons una enquesta del canal de televisió BFM TV, gairebé 7 de cada 10 francesos volen que avui les mocions de censura prosperin i caigui el govern.
Continuem en l'àmbit internacional perquè Vladimir Putin i el president xinès Xi Jinping es trobaran aquesta tarda a Moscou. És una trobada informal en què el Kremlin espera que tots dos puguin parlar del que considerin oportú sense pressió mediàtica. Demà faran una altra trobada, aquesta ja pública, en què parlaran de temes de l'agenda bilateral internacional amb Ucraïna, evidentment, com a principal focus d'interès. Xi Jinping vol fer de mediador per aturar el conflicte, aprofitant que és dels pocs dirigents mundials que manté relació amb Putin, aquí, recordem, persegueix ara l'acord penal internacional. Des de Moscou, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. Amb tots els honors que li correspon a un cap d'estat, Xi Jinping ha arribat a Moscou enmig de molta expectació pels acords que puguin sortir d'aquesta visita de líder xinès a Rússia. Aquesta mateixa tarda, Xi Jinping tractarà amb Putin la guerra d'Ucraïna. Caldrà estar atents a si parlaran del pla xinès per aconseguir un procés de pau o si, pel contrari, Pequín està disposat a donar suport a Moscou en el conflicte. L'altre punt important, l'economia. Rússia és conscient que, degut a l'aïllament d'Europa i els Estats Units, la Xina és un dels pocs salvavides que té perquè l'economia del país rutlli a llarg termini. Per altra banda, encara cueja la polèmica per l'ordre d'arrest a Putin emès pel Tribunal Internacional de la Haia. El vicepresident del Consell de Seguretat rus, Dmitri Medvedev, ha tornat a tenir una altra sortida de to i ha suggerit a través de Telegram bombardejar la seu de l'acord internacional.
La Unió Europea, tot això es mira amb escepticisme aquesta visita de Xi Jinping a Moscou. Des de Brussel·les tornen a advertir Pequín de les greus conseqüències si es demostra que donen suport militar a Rússia. Aquesta trobada a Moscou coincideix avui amb una nova reunió dels ministres d'exteriors europeus que es fa a la capital comunitària. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea creu que amb la visita de Xi Jinping a Moscou, la Xina té una excel·lent oportunitat per allunyar qualsevol dubte que juga a un doble joc i demostrar el paper neutral que reivindica. En aquest sentit, fonts diplomàtiques asseguren que una bona prova d'això seria que després de la trobada amb Vladimir Putin, el president xinès truqués al seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky. Brussel·les segueix vigilant de molt a prop que Pequín no enviï ajuda militar al Kremlin. El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, diu que esperen que de la trobada surti alguna garantía que Moscú posará fin a la invasión.
Eso es lo que esperamos, que de ese viaje salga un mensaje claro de que Vladimir Putin debe de abandonar su guerra ilegal y unilateral. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el órgano que está llamado de manera más directa a garantizar la paz y estabilidad en el mundo. Ese es el papel que esperamos de China.
A la reunió dels ministres d'exteriors s'hi sumaran a la tarda els ministres de defensa per intentar tancar definitivament un acord per a la compra d'armes i munició per a Ucraïna.
Gràcies, Lluís. Pràcticament un quart de tres. Ara tornem.
RAC 1. Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les restes de menjar i de jardineria van al contenidor marró. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor marró. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.
Hola amigos, hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín, pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución, césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vende el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem amb moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 24 al 26 de març a Fira de Barcelona. Recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre espai i versatilitat. Eleva les teves expectatives amb Mazda CX-5. L'únic SUV amb ànima de roadster. Ara amb un any d'assegurança gratuïta. Més informació a Mazda.es.
Roma Coruma, concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacorumamazda.com.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les games Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gama electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
RAC 1 migdia.
Les 2 i 18 minuts, parlem ara d'economia perquè els inversors desconfien de la compra de crèdit suís per part d'UBS. El primer banc de Suïssa s'ha menjat el segon per frenar de cop la tempesta al sector financer europeu, però la confiança no es guanya d'un dia per l'altre. Les accions de crèdit suís a la borsa de Suïssa cauen en picat, baixen prop d'un 60%, i les d'UBS també acumulen pèrdues. Les borses europees, que també s'han estrenat aquesta setmana en vermell, a mig matí han capgirat la tendència i l'IBEX 35, per exemple, ha entrat en terreny positiu. El BCE, l'Autoritat Bancària Europea i la Junta Única de Resolució han tornat a demanar calma i confiança al sector bancari, i per això els supervisors europeus també han remarcat que en cas de problemes els primers d'absorbir pèrdues seran els accionistes. La compra de crèdit suís per part d'UBS deixa també alguns interrogants sobre quines conseqüències tindrà i sobre si hi ha altres bancs al punt de mira. Montse Martí.
Una de les conseqüències és què passarà amb crèdit suís a Espanya, on té 3 oficines i uns 400 treballadors. Una de les possibilitats és que Singular Bank d'UBS a Espanya engoleixi crèdit suís. Ho deia RAC1 el professor de finances d'EADA, Joan Torres.
UBS Espanya va sortir d'Espanya i va vendre el negoci Singular Bank. I Singular Bank, al fer aquesta venda, van fer un pacte de no competència durant 3 anys. Lògic, clar, ara si UBS es queda crèdit suís, s'ha de veure què passarà amb la divisió d'Espanya de banca privada. O miraran de revertir l'acord o s'intentarà vendre la gestora.
Una altra conseqüència de la incertesa que emboira el sector bancari afecta les hipoteques. El director director del màster en mercats financers a la Pompeu Fabra, Xavier Brun, diu que els bancs s'ho pensaran dues vegades abans de concedir una hipoteca.
Quin serà el pròxim banc? Davant d'aquesta pregunta, com encara no se sap resposta, que pot ser que sigui cap banc, però com no se sap resposta, què és el que estan fent els diferents bancs? El que estan fent és, escolta, posem una miqueta, apretem una miqueta, traiem una miqueta l'accelerador, apretem una miqueta el freno, que vol dir en banca, anem a concedir menys préstecs.
Els experts veuen difícil que hi hagi nous ensurts al sistema financer europeu després del de Credit Suisse, però no ho descarten.
Avui hem sabut a tot això que l'economia catalana va créixer un 2,7% els últims 3 mesos de l'any. L'Institut d'Estadística Espanyola ha confirmat la dada que va avançar mesos enrere. El 2022 l'economia catalana va créixer un 5,5% de mitjana. Ho va fer amb força el primer trimestre, que el PIB va repuntar un 8%, però després es va anar frenant fins a acabar amb un repunt del 2,7% d'octubre a desembre. I el govern espanyol ha aprovat el nou xec cultural de 400 euros per tots els joves que aquest any en facin 18. És el mateix programa que l'any passat i torna a incloure els toros. Inicialment, recordem on estaven exclosos, però la justícia va obligar el Ministeri de Cultura a rectificar. Aquesta mesura té un cost de 200 milions d'euros. Tornem a Madrid, Jordi.
Sí, 400 euros per cada jove fragmentats. La condició, com l'any passat, és que fins a 200 euros siguin per espectacles en viu, patrimoni, cine, museus, això inclou també els toros. 100 euros com a màxim per béns culturals físics, de llibres a DVDs, videojocs, premsa i subscripcions. 100 euros més per consum en línia, quotes de streaming de música, vídeo, podcast o audiollibres. La ministra portaveu ho ha defensat aquest migdia com un programa necessari per incentivar la cultura.
Habrá personas que igual no lo precisen y por tanto puede que no lo soliciten, pero sin duda son muchas las familias españolas donde todavía el acceso a la cultura y el poder dedicar a sus hijos esta cuantía tan importante, pues es bien recibida, es bien valorada y desde luego lo que se persigue con ella es que los jóvenes se acerquen a la mayoría de edad con una alternativa de ocio distinta.
L'ajuda de 400 euros la rebran fins a 500.000 joves que aquest any compleixen la majoria d'edat. L'únic requisit és que aniran amb una targeta de prepagament i els establiments i portals en línia s'hi hauran hagut d'adherir prèviament.
El Mago Pop ha comprat un teatre als Estats Units. Després de la compra del Victoria de Barcelona, aquest matí ha anunciat que ha adquirit el Branson Magic Theater a la ciutat de Branson, a Missouri. Aquest, però, no ha estat l'únic anunci que ha fet en una roda de premsa plena de periodistes. També ha anunciat que a partir de l'agost, nada és impossible, es podrà veure el teatre Barrymore de Broadway. Bàrbara Padilla.
Doble anunci per un espectacle que ja ha fet història. El Branson Magic Theater tindrà 2.800 localitats i acollirà nada és impossible a partir de l'abril de l'any que ve. Abans però l'espectacle aterrarà a Broadway, al Teatre Barrymore de Nova York, amb més de 1.000 seients i on han actuat estrelles com Marlon Brando. L'aterratge s'havia de fer abans, però va arribar la pandèmia. La primera funció es farà el 17 d'agost i les entrades ja estan a la venda. Pel mag de Badia del Vallès, Antonio Díaz, comprar un segon teatre era el proper pas a fer.
Me puede la ilusión, ¿no? Yo tengo mi filosofía, si algo te ilusiona, y el plan tenía todo el sentido cuando lo pienso, ¿no? Si realmente vamos a hacer un plan a largo allí, tiene todo el sentido tener una base en un lugar que estás a 6 horas de coche de 150 millones de personas. El lugar más visitado por estadounidenses de todo Estados Unidos. Lo llaman Las Vegas del público familiar porque sobre todo van familias y nuestro espectáculo es muy familiar.
Tot i que el vol als Estats Units ja està a punt de sortir, el MAC, aquí ja han vist gairebé 3 milions d'espectadors, ha deixat clar que anirà combinant l'espectacle de Broadway amb el del Teatre Victòria per tal de mantenir el vincle amb la ciutat de Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra han estrenat una aplicació per telèfons mòbils que s'ha de convertir en la finestreta d'entrada de denúncies i atenció al ciutadà. És una eina que de moment serveix per buscar comissaries, demanar cita prèvia o comprovar si els Mossos han recuperat alguna joia robada, però que a curt termini ampliarà les funcions. És el primer maó de la nova regió policial virtual que demà aprovarà el govern, Benet Íñigo.
La nova aplicació s'emmarca en el pla de digitalització de la policia catalana. D'una banda, el comissari en cap, Eduard Sallent, explica que amb la nova eina mantenen la filosofia de proximitat perquè seran, diu, més accessibles.
Un canvi que anirem veient els propers mesos i els propers anys, amb una estructura que facilita el que és aquesta connectivitat amb la ciutadania i amb el que intentarem oferir un molt millor servei al ciutadà.
Però l'aplicació també ha de servir per facilitar denúncies d'alguns tipus de delictes que tenen una elevada xifra oculta, per exemple, violències masclistes o qualsevol dels delictes vinculats a l'ús de la xarxa, com destaca el director de la policia, Pere Ferrer.
Ens permet arribar a més estrats de la ciutadania, doncs que mai se'ls hi pensaria pel cap anar a la comissaria a dir a la meva escola he vist que passa no sé què, però en canvi arran de tenir l'aplicació, arran de tenir la comissaria a la butxaca, podem fer aflorar a moltes circumstàncies i moltes coses que realment doncs, ens han de permetre donar una millor resposta també com a cos policial.
Des de l'aplicació ja es pot accedir directament a qualsevol dels canals vinculats a la violència masclista i també faran notificacions, per exemple, en cas d'incidents greus o alteracions de la seguretat pública. Està disponible en català, castellà, aranès i anglès.
I la policia espanyola ha desmantellat 9 prostíbuls a Sabadell, Premià de Mar, Palamós, Alacant i Inca, on s'obligava 16 dones a prostituir-se. Han detingut els 7 responsables dels locals a Barcelona i Sabadell. Obligaven les víctimes de nacionalitat xilena a treballar en habitacions insalubres on també havien de viure. 9 d'elles no tenen papers.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Minuts i mig. Arribarem a 2:45. El Barça s'acosta al títol de Lliga després de guanyar 2-1 al Madrid. Ara l'avantatge dels blaugranà és de 12 punts a 12 jornades del final, Xavi.
El gol de Kessié en el temps afegit va confirmar la remuntada blaugrana. El Madrid s'havia avançat a l'inici del partit gràcies a un gol en pròpia porteria d'Araujo. Va empatar Sergi Roberto a punt d'arribar al descans i al minut 92 Liburià va fer el 2-1 definitiu. El Barça, doncs, deixa el títol gairebé sentenciat i, en canvi, torna a perdre Araujo per lesió. Aquesta vegada una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra que de moment el que ha fet és fer-lo saltar de la convocatòria amb l'Uruguai. De seguida ho repassarem des del vessant esportiu i extraesportiu, però abans, aquest migdia, ha començat la Volta Ciclista a Catalunya, que podreu seguir cada tarda a RAC més 1 amb la narració dels finals d'etapa. La primera ja la tenim en marxa, una etapa de mitja muntanya amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols. Situem ràpidament la cursa amb el Gerard Ballera. Gerard, bon dia.
Doncs mira, ara mateix a poc més de 108 quilòmetres per arribar a Sant Feliu de Guíxols. Hi ha un grup de 5 ciclistes escapats que de moment té 3 minuts i mig d'avantatge respecte al pilot principal i compta perquè en aquest grup d'escapats hi ha un català, es diu Pau Miquel, és de l'equip Kern Pharma i debuta avui a la Volta Ciclista a Catalunya. Té només 22 anys, encara busca la seva primera victòria com a professional. Fa només uns minuts, per cert, hi ha hagut una caiguda al pilot amb ciclistes involucrats precisament de l'equip Kern Pharma, també de l'equip Caja Rural, Arkea i d'Euskaltel Euskadi. Veurem si hi ha algun damnificat d'aquesta important caiguda que hi ha hagut fa només uns minuts, però en qualsevol cas tot apunta a que l'arribada serà l'esprint cap als vols de les 5 de la tarda aquí a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies, Gerard. D'aquí una estona ampliarem com va aquesta primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. El que fem ara és repassar aquest clàssic 2-1, victòria del Barça.
RAC 1 migdia.
De Jong amb Rafinha, la rematada, un rebot. Sergi Roberto, gol! Aquest és molt important, Sergi! Aquest és molt important, Sergi! Aquest és molt important, Sergi!
Rodrigo la posa per Carvajal, la centrada de Carvajal, la rematada i el gol.
Que hi ha fora de joc d'Asensio.
Fora de joc! Fora de joc! Gol anul·lat! Se celebra, evidentment, a la Valde, la rematada. Gol! Ara mateix és el líder indiscutible de la primera divisió de la Lliga Masculina de Futbol amb 12 punts més que el Real Madrid. Insisteixo...
Sergi Roberto, que si és 2-1 i el Barça se situa amb aquests 12 punts per sobre del Madrid. Per tant, els blaugranà, que en 26 jornades només han cedit 10 punts, ara en tenen 12 de marge a falta de 12 partits per acabar la Lliga. Però el clàssic també ha tingut conseqüències negatives pel Barça. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
I és que Araujo va acabar el partit amb molèsties. Què en sabem?
Que l'Uruguai ja té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra, que no és la que es va operar, és l'altra, i no anirà amb la selecció de l'Uruguai. S'estalviarà, per tant, els dos compromisos amistosos que tenien aquesta aturada FIFA, divendres davant el Japó a Tòquio i dimarts de la setmana que ve davant Corea del Sud a Seul. El Barça, en el comunicat, no parla de temps de baixa, però en principi podrà jugar sense problemes al clàssic de Copa del dia 5 d'abril, per tant, d'aquí a 15 dies. L'equip, els no internacionals, han fet aquest matí sessió de recuperació. Demà tenen festa i hi haurà entrenament dimecres i dijous. Després tindran dies lliures fins dilluns de la propera setmana. Recordem que el Barça no tornarà a jugar fins dissabte, dia 1 d'abril, al camp del Cué, al camp de l'Elx. Aquests dies Xavi podrà entrenar amb un nombre prou important d'efectius, perquè només hi ha 9 convocats del Barça. Gavi i Valde van anar amb Espanya, Arnau Tenes amb la sub-21, i també han estat citats amb les respectives seleccions Ter Stegen, Lewandowski, Christensen, Koundé, Frenkie de Jong i Kessié.
Dit això...
Gol, 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 gol. Sabeu d'aquí, de Kessié, sabeu d'aquí.
Repassem ara sí la victòria del Barça en el Clàssic, amb remuntada inclosa, que no es va culminar fins al temps afegit, Laia.
Sí, amb un gol de Kessié al 92 de partit, que posava el 2-1 definitiu al marcador i que va fer explotar d'alegria el Camp Nou sencer. Tota la banqueta del Barça, suplents i cos tècnic, van sortir en massa i corrent fins a un dels corners per celebrar amb Kessié i amb tots els altres jugadors de camp el que suposava la remuntada contra el Real Madrid, i també 3 punts molt importants, mentre a la graderia se sentien crits de campeones, campeones. Imatge significativa de la importància del gol pel desenllaç de la Lliga. Malgrat això sí, Xavi vol mantenir tothom amb els peus a terra i creu que encara no està sentenciada.
No és definitiu, no ens sentim ni molt menys campions, hem fet un pas molt important, això sí, és una evidència, no? 12 punts, faltant 12 partits, doncs estem molt, molt satisfets, no? Molt satisfets tots. Estic molt content pels jugadors, treballen molt, s'ha valorat molt poc del que estan fent, i crec que estem fent una lliga extraordinària. Es parla molt poc d'això i crec que és hora de valorar ja el que estan fent els jugadors.
Sergi Roberto, escollit el millor jugador del partit, va ser la gran sorpresa en l'11 titular, en detriment de Kessié, que es va haver de conformar amb l'últim quart d'hora, i abans del descans va estrenar-se Sergi Roberto com a golejador en un clàssic. El de Reus va neutralitzar el gol inicial en pròpia porta d'Araujo després d'un xut de Vinícius, i va tenir un paper destacat recuperant pilotes i arribant a l'àrea de Courtois. En declaracions a Movistar, Roberto assegura que la Lliga depèn d'ells mateixos.
A ver, nunca lo puedes decir, al final todavía quedan muchos partidos, a Madrid nunca se le puede dar por muerto, sí que es verdad que sabíamos que hoy ganando 12 puntos es una distancia pues que es complicada de dejar ir, pero bueno, después dependerá de nosotros, eso es lo bueno, pero bueno, era muy importante esta victoria, contento de poder ayudar al equipo con el gol, pero sobre todo por esta victoria, al final también a la épica un poco, con el gol de Frank nos hemos vuelto todos locos y nada, ha sido una fiesta.
També des de l'òptica del Madrid s'admet que la distància de 12 punts, tot i que són els blancs qui conserven l'averaix particular, és una distància massa gran i que només un miracle podria fer-los campió. Thibaut Courtois, el millor del Madrid, amb 3 intervencions claus ahir, sobretot a l'inici del partit, reconeix la superioritat del Barça.
Sí, hay que ser honestos, al final seguiremos peleando hasta el final, pero bueno, son ya 4 partidos de diferencia. El gol average todavía lo tenemos, pero bueno, hay que dejar ellos 4 partidos y nosotros ganar todo. No hay nada imposible, pero la verdad que es muy difícil. Nada, habrá que venir aquí a ganar en la Copa.
De la seva banda, Ancelotti, que creu que el seu equip no va mereixer perdre ahir al Camp Nou, es resignava a dir que lluitarà la Lliga fins que les matemàtiques diguin el contrari.
Vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones con mucha, mucha, muchísima confianza.
¿Usted entonces cree que el Real Madrid todavía puede ganar la Liga con 12 puntos de diferencia?
Por cierto, vamos a pelear.
Quedem-nos amb Ancelotti, perquè en el guió de la remuntada encara ens falta per explicar un capítol important. De fet, el més important, si sentim què deia el tècnic italià del Madrid després del partit, el gol anul·lat a Marco Asensio. Laia.
Sí, un gol al minut 81 de partit que el VAR va anul·lar per fora de joc, un joc mil·limètric de Marco Asensio, i un gol que va celebrar el jugador del Real Madrid senyalant-se l'escut i que posava novament el Madrid per davant en el marcador. De fet, el guió hagués pogut canviar per complir si Sotogrado no hagués avisat a De Burgos Bengoetxea d'aquest VAR. Ancelotti, després, en sala de premsa, ja amb el cap fred, va posar en dubte la veracitat del fora de joc.
Me quedo con esta duda, que no es que cambia mucho. El partido está perdido, pero me quedo con esta duda. Era fuera de juego, no lo sé. No lo sé, no estoy cierto. Si el VAR está cierto, bien, mejor.
Declaracions que van sorprendre Xavi, que no entenia com el VAR, com l'arbitratge tornava a estar a debat.
Bueno, si hoy ya se habla del VAR, ya es de traca ya. O sea, al final creo que es un fuera de juego claro y al final marcamos el 2-1. Han sido 5 o 10 minutos de locura, que al final nos llevamos un partido que creo que haciendo un resumen en general hemos sido mejor que el Madrid, desde mi punto de vista. Luego veré el partido repetido, pero desde el banquillo, cuando ha marcado Asensio, he tenido la sensación que era muy injusto el resultado. Y cuando ha marcado Kessié, he tenido la sensación que se hacía justicia a lo que ha pasado en el campo, ¿no? Pero muchas veces es fútbol y no sucede, ¿no?
Amb la victòria d'ahir, el Barça encadena 3 victòries consecutives contra el Real Madrid, la final de la Supercopa Riad, l'anada de les semifinals de Copa al Bernabéu i la d'ahir a la Lliga. I encara queda un clàssic pendent, el 5 d'abril, tornada de les semifinals de Copa al Camp Nou, també amb el Barça defensant un 0-1.
Mourinho fa uns quants anys parlava de categories d'entrenadors, no sé si te'n recordes, que deia els que es queixen, els que no es queixen dels àrbitres, i una tercera categoria que són els que es queixen quan els àrbitres encerten. Això és el que deia Mourinho ara fa potser 6 o 7 anys. En tot cas, aquesta és la pel·lícula del clàssic, el relat d'una gran nit de futbol al Camp Nou, la millor des d'abans de la pandèmia, segurament. Per tant, feia molts anys que l'afició no tenia una alegria com la d'ahir, i el bon resultat li hem d'afegir altres conseqüències no esportives d'aquest Barça-Madrid d'ahir.
Moto, mami. Moto, mami. Moto, moto.
Què et
sembla? El Barça, amb el partit d'ahir, va fer un ingrés rècord al Camp Nou. La recaptació del ticketing, segons ha pogut saber RAC1, va ascendir als 8,2 milions d'euros, 5 milions per les 24.000 entrades regulars que hi havia a la venda i 3 milions en llotges VIP de l'estadi. Tot plegat va fer que ahir es registrés la millor entrada de la temporada a l'estadi amb 95.745 espectadors. Un ple absolut si tenim en compte que hi ha una part inhabilitada del Gol Sud per l'inici de les obres del nou estadi. Entre els assistents, per cert, a la llotja del Camp Nou hi havia, per exemple, Pep Guardiola i també Bernd Reihard, que és el CEO de la Superliga i que va ser convidat pel president Joan Laporta. La gran absència va ser la de Florentino Pérez. El president del Real Madrid va decidir no venir al Camp Nou per primera vegada des que és president del Real Madrid per evitar l'ambient hostil del cas Negreira. Abans del partit, els dos presidents, Laporta i Florentino, van tenir una conversa telefònica i fons del Barça asseguren que la relació entre els clubs segueix intactes. I més enllà d'aquesta xifra que us hem comentat de 8,2 milions d'ingressos en ticketing, també s'ha de sumar la facturació en merchandatge amb el valor afegit de l'edició especial de samarretes que es van vendre ahir amb el logotip de Motomami de Rosalía. Tot i que encara queden algunes samarretes disponibles, de les 1.899 que es van posar a la venda amb el logotip de Motomami, el dorsal 1 i el nom de Rosalía, samarretes de l'edició masculina són les que encara queden disponibles. El club ha generat ingressos extres amb aquesta acció conjunta amb Spotify i que superen els 700.000 euros.
Perfecte, Laia, gràcies.
Bon dia.
I precisament ara que parlàvem de com ha influït el cas Negreira en aquest clàssic, avui a RAC1 us hem explicat que el Barça ha començat a coordinar-se amb alguns dels investigats perquè les seves defenses vagin en la mateixa línia. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia. Us ho ha avançat al món a RAC1. El Barça, amb el lletrat Cristóbal Martell al capdavant i amb el cap de l'àrea legal Pere Lluís Mellado, es va reunir dijous passat amb les defenses dels expresidents investigats, de Sandro Rossell, per tant, i de Josep Maria Bartomeu, i amb les dels exalcàrrecs Òscar Grau i Albert Soler, tot plegat amb la idea de treballar conjuntament per unificar el discurs davant les acusacions de la Fiscalia. En canvi, no hi era Andreu Van den Einde, malgrat que la seva absència s'entén pel fet que ell només és l'encarregat de fer la investigació interna del club. Per cert, pel que sabem, s'ha arribat a proposar una roda de premsa conjunta dels quatre presidents del Barça implicats, és a dir, Rossell, Bartomeu, Laporta i Gaspar, per aclarir la situació, però un d'ells va dir que no i tot plegat va acabar en paper mullat. Per tant, seguim a l'espera d'aquella compareixença que Joan Laporta va prometre, però que encara no té data.
Gràcies, Pedrol. Clàssic i cas Negreira a banda. Tornem a la Lliga, mirem com queda la classificació. Després de la 26a jornada, la lluita pel títol ja l'hem repassada, cada vegada més favorable al Barça. Els blaugrana tenen 68 punts, seguit del Madrid amb 56, que ara ja només els separen 5 punts de l'Atlètic de Madrid. Els matalassers són tercers amb 51 punts i la Reial Societat tanca la zona Champions amb 48. I la que una setmana rere setmana continua molt ajustada és la part baixa. La situació del Girona es manté igual. 12 sisè classificat i 5 punts per sobre del descens. Ara en té 31. I els equips que més a prop estan d'aquesta zona de perill són el Getafe, amb 29, el Cádiz i el Valladolid, amb 28, l'Espanyol, que en té 27, només un per sobre del descens, que ara mateix ocupen el València i l'Almeria, amb 26, i l'Elx, que és cué destacat encara, amb 13 punts. Per cert, l'Elx, que aquest matí mateix ha destituït Pablo Machín. És el tercer entrenador acomiadat aquesta temporada. I parlant de les banquetes, la que de moment es queda com està és la de l'Espanyol. Segons ha pogut saber RAC1, Diego Martínez dirigirà l'equip blanquiblau a Montilivi en el primer partit post-aturada, un Girona-Espanyol el dissabte 1 d'abril, importantíssim per les aspiracions de tots dos, especialment delicat, no cal dir-ho, per l'Espanyol. Tot això a la Lliga Espanyola. De seguida mirarem també cap a la resta de les grans lligues europees, però ens aturem en un episodi que es va viure ahir al Parc dels Prínceps. El fet és que l'afició del Paris Saint-Germain va xiular Messi durant el partit que va acabar amb derrota dels parisencs. Doncs bé, poques hores després, atenció amb el que va dir Sergi Roberto sobre l'argentí. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, sí, declaracions molt contundents del migcampista reusenc després d'aquest partit d'ahir, sobretot després de veure com Messi feia només unes hores havia estat xiulat a París per la derrota per 0-2 contra el Rennes. Continuen tenint la Lliga encarrilada, amb 7 punts més que el Marsella, però la derrota a la quarta casa en el que va de Lliga del PSG i sobretot la recent eliminació de l'equip a la Champions ha fet que l'afició hagi canalitzat la seva frustració contra els cracs. Neymar està lesionat, Mbappé a París no es toca i, per tant, a qui li toca el rebre és a Messi. Ja abans del partit el van rebre amb xiulets quan el van anomenar per megafonia, uns xiulets que contrasten amb els aplaudiments posteriors pel francès. Escolta, primer va Messi. Xiulets per Messi. I després una ovació per Mbappé. Un Messi a qui després van poder veure en el túnel de vestidors del Parc dels Prínceps capcot i abatut, i tot això mentre segueix sense renovar pel París, motiu pel qual Sergi Roberto va dir ahir que el vestidor del Barça el rebria amb els braços oberts, en declaracions amb l'estreamer Gerard Romero pel canal de Twitch de la Liga.
¿Este vestuario está preparado para una vuelta del petit més gran o no?
Con los brazos abiertos.
¿Sí?
Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Al final no queremos hablar mucho porque al final es el que lo tiene que decidir es él y el presidente, el entrenador, el que sea. Pero si es por los jugadores, estábamos esperándolo ya, así que bueno.
Le han pegado una pitada en París que estas cosas saben mal.
Sí, al final es que no entiendes el porqué. Al final creo que está haciendo muy buenas temporadas con el París, está marcando muchos goles, asistiendo. Al final, por la eliminación, lo han tomado con él, pero es que es un jugador espectacular y sabe muy mal que un jugador de este nivel, al final, lo traten de esta manera. Aquí lo vamos a tratar muy bien, si viene.
Doncs ja ho has sentit, el vestidor del Barça estaria encantat de la vida amb un possible retorn del crac argentí.
I ara sí, repassem el futbol internacional. Ja tenim decidides les semifinals de l'FA Cup. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia. El Manchester City de Pep Guardiola s'enfrontarà a les semifinals al Sheffield United, actualment a la segona divisió anglesa, la Championship. El Brighton, que va eliminar fa setmanes el Liverpool, tindrà com a rival el Manchester United. Així es va decidir en el sorteig fet ahir. Les semifinals del torneig de clubs més antic del món es jugaran el cap de setmana de Sant Jordi, 22 i 23 d'abril, a Wembley. A la final, per tant, hi podria haver un derbi de Manchester. A la Premier, l'Arsenal continua líder amb 8 punts de marge sobre el City després de derrotar el Crystal Palace per 4-1. Els de Guardiola tenen un partit pendent. A Alemanya, un resultat destacat. Bayer Leverkusen 2, Bayern de Múnich 1. El Dortmund passa a ser líder de la Bundesliga amb un punt de marge sobre l'equip de Múnich. A Itàlia es va jugar ahir el Lazio, un Roma 0 i un Inter 0, Juventus 1. El Nàpols va guanyar 0-4 al Torino i ara té 19 punts d'avantatge sobre el segon classificat, que és la Lazio. El capítol curiós i potser també lamentable s'ha vist en un partit de la Sèrie D. Paolo Lomasto, jugador del Cavese, des de feia només una setmana, havia d'entrar al camp i debutar quan el seu equip guanyava per 3-4 al camp del Santa Maria Chilento, però va ser expulsat al minut 92, abans d'entrar sense trepitjar la gespa per pixar-se a la banda.
Què et sembla?
Malament.
Exacte. Encara en futbol, Barça, tenim el Barça femení de camí cap a Roma per jugar-hi demà l'anada dels quarts de final de la Champions.
La convocatòria amb totes les disponibles, més Vicky López del filial, per les lesionades Alexia, Mariona i Clàudia Pina. Les Laurana ha marxat aquest migdia cap a Roma i aquesta tarda, previst per un quart de set, el tècnic Jonathan Giraldez farà la roda de premsa prèvia al partit en companyia de Salma Parayuelo, que és l'escollida per la prèvia d'avui. Més tard a les 7 s'entrenaran a l'Estadi Olímpic de Roma, que demà registrarà un nou rècord també gràcies a la visita del Barça, i és que ja s'han venut més de 35.000 entrades i per tant es batrà i de llarg el rècord d'assistència a la Champions a Itàlia, que actualment és de 16.781 persones al Juventus-Chelsea del Juventus Stadium de la temporada passada. Una eliminatòria per la qual el Barça també ha difós avui un vídeo motivacional a les xarxes amb les jugadores del primer equip com a protagonistes.
Sempre ens han dit que el futbol es juga 11 contra 11. Però el Futbol Club Barcelona, això no és això.
En este club, todos los equipos llenan estadios.
És un vídeo amb les veus d'Aitana, Mapi, Paños, Marta Torrejón, totes elles fent una crida a l'afició de cara al partit de tornada de dimecres que ve a 3 quarts de 7 de la tarda a l'Spotify Camp Nou.
Són 3 quarts de 3 de la tarda. Moment d'actualitzar la situació de cursa d'aquesta primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya amb inici i final a Sant Feliu de Guíxols. Gerard Ballera, ha canviat res?
Doncs no, no ha canviat res. Continua aquesta escapada de 5 ciclistes amb un avantatge de 3 minuts i mig aproximadament amb el ciclista català Pau Miquel Kern-Pharma. Entre els 5 ciclistes escapats han superat ja el segon port del dia, l'únic port de segona categoria, el dels Àngels, i ara ja enfilen camí cap a la ciutat de Girona. Un Pau Miquel que precisament abans que comencés la cursa, en les presentacions dels equips, hem parlat amb ell. Protagonista avui de l'escapada, estava molt il·lusionat i ja ens deia que volia ser protagonista.
Doncs és una il·lusió molt gran, no? És una carrera que sempre he vist des de petit, que l'he seguit i, bueno, ser-hi aquí pel primer any és un orgull. Sabem que les carreres World Tour acostumen a ser difícils, no?, de fer-se veure, però, bueno, ho intentarem amb fugues i per què no, amb victòries d'etapa.
Doncs dit i fet, Pau Miquel de moment formant aquesta escapada de 5 ciclistes al capdavant de la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Això sí, és difícil que arribi l'escapada. El més normal és que l'etapa es decideixi a l'esprint, com en les últimes dues arribades aquí a Sant Feliu de Guíxols. Aquí tothom coincideix en moment en assenyalar que el gran favorit és el francès de l'equip Cofidis, Brian Cocard.
I cada tarda viurem el desenllaç de les etapes d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya a partir de 3:45 amb el Xavi Puig, l'Albert Ferran i el mateix Gerard Ballera. A veure, Gerard, dies forts d'aquesta volta i de passada els a priori favorits a la victòria.
Doncs mira, és una volta amb molta muntanya. Dies importants, el de demà amb l'arribada a Vallter, el de la de dimecres amb l'arribada a la Molina i evidentment també la de divendres a les Terres de l'Ebre amb l'arribada en aquest port del Montcaro que feia temps i feia anys ara que no hi arribava la volta ciclista a Catalunya. Favorits dos, el campió del món Remco Evenepoel, el belga, que havia de venir l'any 2020 però finalment per la pandèmia no va poder participar a la volta. I l'eslové Primoz Roglic, triple guanyador de la Vuelta a Espanya, arriba havent guanyat a la Tirrea Adriàtica i, a més, amb l'objectiu de guanyar la Volta a Catalunya per primera vegada aquesta temporada. Qui s'ha descartat per la victòria a la general avui ha estat el colombià Egan Bernal. El campió del Tour del 2019 admet que arriba justet de forces després de superar unes molèsties al genoll.
A ver, yo creo que paré después de Argentina 3 semanas y he entrenado 2 semanas nomás para venir acá, así que eso, tampoco soy Superman, no voy a estar acá al nivel de gente que ha estado entrenando full y todo, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible y eso, tratar de apretar el cuerpo lo más que se pueda.
Bernal, això sí, està plenament recuperat de l'accident que va tenir el gener de l'any passat i en el qual gairebé perd la vida.
Gràcies, Ballera, ho sentim a partir de 3:45, RAC més 1.
Molt bé, fins ara.
Moment de repassar ara algunes de les qüestions que ens deixa el cap de setmana. Victòries importants, per exemple, pel Barça d'handbol, que ha tornat a demostrar que no té rival a les competicions espanyoles i ha guanyat la 12a Copa Asobal consecutiva. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia. Sí, l'expedició ha tornat aquest matí de Lleó amb un altre títol per les vitrines, un títol aconseguit amb una autoritat gairebé insultant. A les semifinals va derrotar el Conca per 17 gols de diferència i ahir a la final va superar l'Ademar, l'equip anfitrió que tenia el suport del públic, per 18 gols, 21-39. La veritat és que veure jugar el Barça és un espectacle. Malgrat que hi era ultrafavorit, va sortir a la pista concentrat, decidir obrir forat des del primer minut i amb un parcial de sortida de 0-5 ja va deixar clar que no hi havia marge per la sorpresa. El tècnic Antonio Carlos Ortega, molt orgullós per com l'equip havia afrontat la final.
Hemos hablado antes del partido, que el partido iba a haber mucho público, que seguro iban a apretar y que si sentían que podían estar en partido, pues seguro que se podía complicar la cosa. Y el equipo salió mentalizado al principio con un Gonzalo soberbio. Está en un momento de madurez espectacular. Creo que hemos hecho un grandísimo partido.
Aquesta Copa Sobal és el segon títol oficial del Barça aquesta temporada, després de la Supercopa Ibèrica, sense oblidar la Supercopa Catalana a la pretemporada. I queden els tres títols més importants, la Lliga, en què el Barça és líder destacat, la Copa del Rei, en què serà el gran favorit, i la Champions, el gran objectiu de la temporada, el títol més desitjat per jugadors i cos tècnic.
I en tenis, Bassas, Carlos Alcaraz ja torna a ser el número 1 del món després de guanyar Indian Wells.
I més fàcil del previst, després de superar aquesta passada nit el rus Medvedev per 6-3 i 6-2 en 1 hora i 10 minuts. Una victòria que li permet recuperar el número 1 del món, que ja va aconseguir el passat 11 de setembre després de guanyar la final de l'Open dels Estats Units contra Casper Ruud. Va ser número 1 durant 20 setmanes seguides, però després Djokovic el va desbancar a principis de gener, aprofitant que ell estava lesionat i que el serbi no tenia cap restricció per competir. Un Djokovic que pel mateix motiu de no estar vacunat contra el Covid, tampoc podrà competir al Masters 1000 de Miami, que començarà ara. Per tant, Alcaraz pot ampliar diferències amb el serbi abans de la temporada de terra. Una temporada en què hauríem de tornar a veure en acció Rafa Nadal, que per cert avui veiem com atenció desapareix del top 10 del tenis mundial per primera vegada en els últims 18 anys. Des del 2005 estava entre els 10 millors, això són gairebé 1.000 setmanes al top 10, exactament 912, però ara ha caigut fins al 13è lloc del rànquing.
I un altre nom destacat del cap de setmana és el de Fernando Alonso, que va repetir podi en el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1. Una vegada més, doblet de Red Bull, aquesta vegada amb els papers canviats. Checo Pérez va ser primer, Verstappen segon, i darrere d'ells l'asturià, tot i que en un primer moment la FIA el va fer caure a la quarta posició per una sanció que després li van acabar traient. Álvaro de Mà, bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia. Sí, segon podi consecutiu per Fernando Alonso, però com dius, amb suspens. Tot va començar el moment de la sortida, l'asturià no va col·locar correctament el seu Aston Martin a la graella i va rebre una sanció de 5 segons, que va complir quan es va aturar els boxes. Va acabar la cursa tercer per darrere dels totpoderosos Red Bull, però un cop acabat el Gran Premi s'anunciava una nova sanció per l'asturià, 10 segons, que el feien caure a la quarta plaça perquè semblava ser que un dels seus mecànics va tocar el cotxe abans que es complissin els 5 segons de la sanció original. Alonso i Aston Martin no ho veien gaire clar, tal com va explicar el bicampió als micròfons de DAZN.
Estamos ahora viendo porque al parecer el equipo no está de acuerdo, no ve la penalización, así que a ver lo que pasa al final, pero como digo, que me quiten lo bailado, he disfrutado del podio y la FIA un poco no ha hecho o no ha quedado muy bien, ¿no? Porque han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho un poco todo mal.
Aston Martin es va queixar, es va revisar la sanció i al final tot plegat va quedar en res. Sanció anul·lada, Alonso recuperava la tercera posició i aconseguia el seu podi número 100 a la Fórmula 1, xifra que fins ara només havien assolit 5 pilots. Per davant el de sempre, domini de Red Bull, Checo va aconseguir el triomf des de la pole position, Verstappen va firmar una gran remuntada des de la quinzena fins a la segona posició, es manté líder amb un punt de marge sobre el seu company. Proper Gran Premi a Austràlia, d'aquí a dues setmanes, diumenge 2 d'abril.
I en bàsquet, la derrota del Madrid ens ha regalat un triple empat al capdavant de la CB, Gemma.
La victòria del Barça a la pista de l'Unicaja, combinada amb la derrota dels blancs a casa amb el Baskonia, ha provocat que tres equips, catalans, bascos i madrilenys, liderin la classificació amb 19 victòries. La victòria del Barça al Carpena té com a efecte també que el Joventut puja fins a la cinquena posició en solitari amb 15 victòries. La part baixa, el Girona, queda en terra de ningú, 14 amb 8 victòries, després de perdre Bilbao per 84-75. El Manresa surt del descens i és l'equip que marca el tall després de guanyar dissabte el partit contra el Betis. A la Lliga Femenina, per cert, l'Uni Girona va guanyar per 72-53 al Tenerife en el primer partit d'ascensió de Bernat Canut i ara mateix és tercer.
No teniu clar qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la vostra casa de lloguer? Doncs no us preocupeu, que per això hi és Legalitas, perquè amb Legalitas compteu amb experts que us ajuden a solucionar els temes que no controleu. A més, és molt fàcil. Us hi podeu posar en contacte per telèfon o per internet tantes vegades com vulgueu, i les 24 hores del dia, si és urgent. Contracteu la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i poseu els vostres assumptes en mans d'autèntics experts. Feu-vos ara de Legalitas trucant al 900 100 608. Legalitas i endavant amb la teva vida. 7 minuts i seran les 3 públic. Ara tornem.
Quan una moto va per l'autopista, sona així. I si està assegurada amb Línia Directa, l'amo dorm així. Amb l'assegurança de moto de Línia Directa tens assistència en viatge des del quilòmetre zero i cobertura de casc, guants i caçadora. Canvia't i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
A Bombreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bombreu i Esclat.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a axa.es.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Ves-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolás al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
3, 2, 1, top, dins.
A punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers.
ITES, a Bailén 36.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC 1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial, organitza Activity Experience.
Clavats i arribarem a les 3. És moment d'obrir l'agenda cultural i ho farem avui al Fòrum Gastronòmic de Girona, que ha obert portes als professionals. Les caps de cuina de les Cols, Fina Puigdevall i la seva filla Martina Puigverd, el pastisser Jordi Roca, del celler de Can Roca, i el xef Paco Pérez han passat per les jornades de l'Auditori centrades aquest any en la sostenibilitat i també en el reaprofitament alimentari. Des de Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. La catifa de castanyes o el núvol de llimona en versió de xocolata són algunes de les postres de Jordi Roca que han encetat les ponències. En una altra sala, el restaurant Les Cols, amb la xef Fina Puigdevall, hi era present per explicar com les conserves els ajuden a fer una gastronomia circular. Martina Puigverd, la seva filla i cap de cuina, ho concretava així sobre l'escenari.
Conserves, doncs, que cuinem com amb aquest enciam, que cuinem a la brasa i l'acompanyem d'una vinagreta d'encurtit. És una manera d'evitar el malbaratament alimentari.
Entre els expositors de Palau Firal, el món vegetal ha agafat protagonisme. Maria José Hurtós és la gerent de Fruites Hurtós.
Molta herba amb gustos diferents, no? Pots tenir algun tipus de brot que tingui gust a formatge,
a Ostra.
El xef Paco Pérez ha comparat l'entorn de Finisterre amb el Cap de Creus i a la tarda serà el torn dels germans Arroca amb el seu model de recerca basat en la sostenibilitat.
Gràcies, Bàrbara. Més música ara. Paul Weller actuarà a Barcelona al setembre. El concert de l'estrella britànica serà el dia 18 a la sala Rasmatàs Bàrbara.
Conegut popularment com The Modfather, Weller farà tres concerts més per l'estat espanyol. Passarà per Bilbao, Vigo i Madrid. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a les 10 del matí als webs de Live Nation i Ticketmaster, i les més econòmiques valen 38 euros. Weller va començar la seva carrera als anys 70 com a líder de The Jam i ha tret un total de 18 àlbums.
I més música encara, Ginestà. Lil Dami. També Pol Batlle, Rita Payés i Marc Timón actuaran al Festival Estiu de Castelló d'Empúries, el primer concert conjunt de Kelly Saia, vocalista de la banda lleidatana Coerce, i la Vicenç Martín Dream Big Band donaran el tret de sortida del certamen, que es farà del 3 al 9 de juliol.
Aquests artistes se sumen als ja confirmats, Albert Pla amb Diego Cortés i Manu Guix. Altres músics que actuaran al festival són Magali Sari, que presenta el seu segon disc com a compositora, i Anna Andreu, que actuarà amb Marina Rufat. Promogut per l'Ajuntament de Castelló, el festival oferirà en total una quinzena de concerts a preus populars, d'entre 5 i 20 euros, o també gratuïts. Les entrades es poden comprar al web del festival.